Un tas par sumja.
Hola, nois. Molt bona nit a tots. Esteu en el llit ja preparats, les dents rentadetes i les orelles ben obertes. Això és Contes per somiar. Comencem.
Hola, bona nit, menuts. Avui us llegiré un conte que porta per nom Eufrates, el gat groc llimona. L'Eufrates era molt feliç. Ser el gat de la senyora Margarida era fantàstic. Podia estar-se tot el matí dormint al coixí, empaitar papallones despistades després de berenar i jugar a mirar-se al mirall abans de sopar. L'Eufrates era un gat preciós de color groc llimona i la senyora Margarida li agradava pentinar-lo i sempre li deia coses com ara: «Qui t'estima, boniquet?» Sí, viure amb la senyora Margarida era fantàstic i molt divertit. El moment preferit de l'Eufrates era quan la senyora Margarida tornava a casa amb la compra de cada dia. Sempre li portava alguna cosa deliciosa per menjar. A la tarda, tots dos sortien al jardí. La senyora Margarida regava les flors i l'Eufrates comprovava si havia arribat una bestiola nova al llarg del matí. Ui, sí, n'hi havia una! I que estranya que era! Era un escarabat amb un vestit de llunes. Un dia, la senyora Margarida va portar del mercat una cosa nova. A més de pa, la llet i el menjar deliciós de l'Eufrates, dins una bossa hi havia unes boles molt grosses i de coloraines. L'Eufrates de seguida va voler jugar-hi, però es va fer un bon embolic. «Eufrates, aquesta llana no és per jugar. Ja veuràs quina bufanda tan bonica et faré.» «Bufanda? I això què deu ser?» es va estranyar l'Eufrates. Aquella tarda ja no van sortir plegats al jardí i tampoc no van jugar a mirar-se al mirall abans de sopar. La senyora Margarida seia i feia mitja i no s'aturava mai. A poc, l'Eufrates va veure com les boles de coloraines es feien cada cop més petites i la labor de la senyora Margarida cada cop més llarga. L'Eufrates estava molt avorrit. La senyora Margarida ja no jugava amb ell, ni el pentinava, ni l'acompanyava al jardí, ni li deia boniquet. L'Eufrates va esgarrapar una cortina per veure si la senyora Margarida es fixava en ell, però res. Ell estava tan ocupada fent mitja que no li feia gens de cas. Un dia, la senyora Margarida es va aturar i va cridar: «Eufrates, bonic, mira quina bufanda, t'agrada?» «Ui, pica molt. Ui, ui, no m'agrada gens. Ui, treu-me això. També et faré un abriguet i un coixí nou i uns mitjons. Ah, i un pijama per l'hivern. I...» L'Eufrates va bufar i sortir al jardí. La senyora Margarida ja no jugava amb ell i, a sobre, aquella bufanda horrible el feia ensopegar ara sí i ara també. I si fes un forat i li amagués? L'Eufrates va començar a gratar la terra i, de sobte, trobar una misteriosa capsa enterrada. «Meu, marra meu!» va dir cridant a la senyora Margarida. «L'equip de bruixa de l'àvia Maruixa», va fer ella quan obrí la capsa. «L'he cercat tants anys per tot arreu i estava amagada al jardí. A la capsa hi havia un vestit de pics, unes mitges de ratlles, unes sabates amb civella, un barret de cucurutxo i, fins i tot, una escombra voladora. Eufrates boniquet, ja veuràs que bé ens ho passarem jugant a les bruixes.» L'Eufrates es va posar contentíssim i sortir al jardí per explicar-ho tot a la lluna. «Saps, lluna? La senyora Margarida s'ha oblidat per fi de les llanes. Ara jugarem a bruixes i aprendré a volar amb l'escombra. Però el millor de tot és que mai, mai, mai més no hauré de portar bufanda. I això sí que és bonic.
Contes per somiar.
L'Alícia Capitomba. Aquesta és la història de l'Alícia Capitomba, que queia sempre i per tot arreu. L'avi la buscava per dur-la als jardins. Alícia! On ets, Alícia?
Sóc aquí, avi.
On és, aquí?
Aquí, al despertador.
Doncs sí, havia obert la tanca del despertador per xafardejar una mica i havia anat a parar entre les molles i els engranatges i ara no li quedava més remei que saltar contínuament d'un lloc a l'altre per no ser agafada per tots aquells mecanismes que es bategaven fent tic-tac. Un altre dia, l'avi la buscava per donar-li el berenar. Alícia! On ets, Alícia?
Sóc aquí, avi.
On és, aquí?
Doncs aquí, justament a l'ampolla. Tenia set i he caigut a dins.
I heus-la aquí que nedava adolorament per mantenir-se a la superfície. Per sort, l'estiu abans a la platja havia après a nedar. Ai, espera un moment que et trauré d'aquí. L'avi va deixar anar un cordonet dins l'ampolla. L'Alícia s'hi va arrapar i s'hi va enfilar amb molta traça. Era molt bona gimnasta. Una altra vegada, també l'Alícia havia tornat a desaparèixer. La buscava l'avi, la buscava l'àvia, la buscava una veïna que venia sempre per llegir el diari de l'avi i estalviar-se així els 5 durets. «Ai, de nosaltres, si no la trobem, abans no tornin els seus pares!», murmurava l'àvia desesperada. «Alícia! Alícia, on ets, Alícia?». Però aquell cop no responia. No podia contestar. Xafardejant per la cuina, havia caigut al calaix de les estovalles i els tovallons i s'hi havia dormit. Algú havia tancat el calaix sense pensar en ella. Quan es va despertar, l'Alícia es va trobar a les fosques. Però no va tenir pas por, no? Una vegada havia caigut dins d'una aixeta i allà sí que era ben fosc, eh? Un moment o l'altre haurien de parar la taula per sopar, pensava l'Alícia, i aleshores obriran el calaix. Però ningú no pensava en el sopar, justament perquè no trobaven l'Alícia. Els seus pares ja havien tornat de la feina i renyaven els avis. Ai, vet aquí com la vigileu, eh? Els nostres fills no hi queien dins de les aixetes, protestaven els avis. I a la nostra època només es queien del llit i es feien algun nyanyo. Finalment, l'Alícia es va cansar d'esperar. Va fer excavacions entre les estovalles i va trobar el cul del calaix i va començar a donar-hi cops amb el peu. Ai, que calli tothom, que sento picar en algun lloc. Ai, quins petons i quines abraçades quan la van trobar. L'Alícia ho va aprofitar tot seguit per caure dins la butxaca de l'americana del seu pare i quan la van treure havia tingut temps d'empastifar-se tota la cara jugant amb el bolígraf.
Contes per somiar.
El picarol Salvador. El ratolí Pi i la ratolina Fina estaven empipadíssims amb la gent gran que no feia més que xerrar i discutir a les reunions aquelles que pomposament anomenaven assemblees generals. I tot plegat? Per què? Sempre acabaven amb la mateixa qüestió. Bé, i qui posarà el picarol al coll del gat? El ratolí Pi i la ratolina Fina n'estaven ben redips dels avis i els pares del cau. I, mentrestant, es morien de por veient el gat, que, sense el picarol que els covards no sabien posar-li, caminava sense fer gens ni mica de soroll. Aquest gat se'ns cruspirà a tots, es lamentava en Pi. No s'ho miquis més, li diu la Fina. Jo tinc la solució. Ara et diré el que m'he empescat amb l'ajuda de la Sofia, la que treballa a la pastisseria. Allà mateix hem aconseguit el picarol d'una joguina del fill del pastisser i vet aquí que en Pi i la Fina són rebuts a la confiteria on la Sofia estava acabant de preparar un ratolí de xocolata que sembla talment de debò. La Sofia hi fa un foradet a la panxa i hi fica el picarol platejat. Tots surten del cau perquè ja és mitjanit. Des d'un amagatall contemplen les anades i vingudes del gat furiós que, de sobte, es queda al·lucinat. Davant seu veu un ratolinet immòbil i, a més, sent una flaire de xocolata que li fa llepar-se els bigotis. Veient que el ratolí estava tan quiet, se li llença al damunt i se l'empassa i es posa a córrer rere els ratolins. Però què redimonis és això, exclama el gat, que ha deixat de fer passes en silenci. Però què és el que ressona? Horror, com corren els ratolinets! Mentre que el gat està espantat d'aquell fenomen que l'ha convertit en un gat sonor, un xerraferranxo de combat entre el gat estranyament sonor i els ratolinets, que, molt divertits, per fi poden fugir del gat, gràcies a la valentia i l'enginy dels menuts que han aconseguit introduir-li un picarol a la panxa per fer-li més sorollosa. Així és com els ratolins petits han vençut els grans. Més val enginy que força. I, a més, per festejar-lo, inventen una cançó futbolera. Som al camp, que és un clam, perquè el gat grinyola. Fugim tots de la seva panxola. Bona nit!